recomanacions de llibres a RAM Matí. Com sempre, recomanant llibres aquí amb en Jordi Sugranyes. Aquí tenim el Tarantó. Què tal?
Bon dia, Carles. Molt bé.
Bon dia, mira, com estàs?
Bé.
L'Albert Sánchez Viñol ara ha tret un llibre, que es diu Les tenebres del cor. Curiosament, amb el joc aquest de paraules, no el cor de les tenebres, sinó les tenebres del cor, sí, que jo suposo que aquí té alguna cosa, i ens agradaria molt parlar amb ell d'aquest llibre perquè parla dels pigmeus. Els pigmeus, el poble.
Sí.
A ell li agrada molt sempre el tema de... Hi ha un llibre molt bo d'ell, que és Pallassos i monstres, que analitza alguns dictadors africans del segle XX, sí. Idi Amin, Bokassa, etcètera, etcètera.
És curiós, jo no sabia, buscant informació del Sánchez Viñol, he descobert que és africanista.
Molt,
és expert,
sí, sí,
en Àfrica i
Pandora al Congo,
sí,
va fer.
Mira, justament Pandora al Congo, i mira que he llegit llibres, de l'Albert Sánchez Viñol, aquest no l'he llegit, Pandora al Congo.
Te'l recomano.
Me'l recomanes?
Te'l recomano.
Tu també has llegit bastant,
sí,
no, Sánchez Viñol?
M'agrada molt, m'agrada molt. Em falten aquests últims... Vaig llegir també El Fungus,
sí,
que també és molt curiós. Aquest cas centrat més en la tradició catalana i del Pallaré, dels Pirineus.
Mm-hmm.
Però avui parlarem d'un fet històric. A més, està molt ben explicada perquè és una novel·la, però aquí jo, em sembla que no és historiador aquest senyor, però es va relata molt bé el que va passar el 1714.
Sí, tant. Parlem de Victus. Possiblement, amb la pell freda, possiblement el seu llibre més venut, no?
Sí.
O el més conegut, possiblement, sí, entre aquests dos llibres, no? Parlem de Victus, és una història, novel·la històrica, no?
I el setge de Barcelona, no? De la Guerra de Successió Espanyola.
Basat en el 1714... I Albert Sánchez Viñol, la veritat és que en aquest llibre, ara tu ho deies, que no és historiador, però s'ha documentat molt bé i aprofita el que ja dèiem en Santiago Posteguillo, si te'n recordes, Carles, que són aquests autors que aprofiten els buits històrics, no? Aquells moments en què no saps què bé passava, per ells introduir doncs els seus personatges, la seva ficció, i a partir d'aquí fer més reals els personatges de la realitat, no? Els que van passar. Llavors, està molt xulo i està molt ben fet tota la combinació entre personatges de ficció, personatges reals i tota la història que explica al voltant del 1714. I abans, perquè la novel·la comença anys abans, quan el protagonista, el Martí Zubiria, comença a estudiar què és això de la defensa i dels atacs en una confrontació bèl·lica.
Ah, és del 2012, l'obra, i l'obra es basa en una biografia fictícia, ho hem de dir, fictícia, del tinent coronel navarrés Martín Zubiria. És en la biografia fictícia, Zubiria, que té 98 anys, narra des de Viena i just abans de la Revolució Francesa les seves memòries com a ajudant reial del tinent mariscal Antoni de Villarroel durant la Guerra de Successió Espanyola, especialment durant el setge de Barcelona entre 1713 i 1714. Què ens en dius?
Mm-hmm. Doncs...
És un totxo, eh?
Sí, sí, ja estem parlant. L'altre dia et deia, ara no recordo en quin llibre, que 400 pàgines, bueno, estava bé. Aquesta ja són 600,
sí.
Ja comença a passar per portar al metro o al tren. En tot cas, doncs parla una mica de l'evolució d'aquest Martí Zubiria. I està molt bé perquè explica la història d'ell, com se'n va a França, al castell de Basoig, i es fica com a deixeble del Sebastián Leprès de Vauban. Ho he dit molt malament, el meu francès no és gaire bo.
Jo igual.
Però, en tot cas, és un enginyer que és real, que va canviar tota la fesonomia del que era un assalt a una fortalesa en el segle XVIII. No?
Sí.
Abans es pensava, per exemple, i això és una de les coses que m'agrada molt d'aquesta novel·la, que t'explica anècdotes que són reals. Per exemple, en cert moment es va pensar que les muralles molt grosses i molt altes eren una forma de defensar. Clar, tota la tecnologia dels canons va canviant, amb la qual el Boban el que va dir és no, les muralles el que han de ser és petites i inclinades, perquè quan caigui la bola del canó reboti o passi per sobre de la ciutat. No hem d'intentar parar, sinó hem d'intentar-les esquivar, les bombes, no? I inclús va també detallar una manera d'atacar, que era fent trinxeres, fent tota una arquitectura bèl·lica. I el Martí Zubiria doncs, acaba sent deixeble seu i aprèn tot l'art de la guerra. La història llavors ve arran de tots els seus coneixements que va agafant i com ell torna a Espanya a la Guerra de Successió.
Ell aprèn amb l'exèrcit francès.
Exacte, i ell forma part de l'exèrcit francès i és enginyer de l'exèrcit francès en la Guerra de Successió.
Però després lluitarà contra ell.
Sí, clar, ell explica la història, no? Va al Mansa, veu la batalla d'Almansa, veu la batalla de Tortosa en què l'Antoni de Villarroel ell va tenir un paper molt important en l'exèrcit francès, també, perquè no oblidem que Antonio de Villarroel és castellà i era de l'exèrcit, en el seu moment, borbònic. El que passa és que en cert moment, per canvi d'ideologia o el que sigui, canvia.
Amb els Habsburg, no?
I se'n va
amb els Àustries.
Amb els Àustries, com fa el mateix Martí de Zubiria. Martí de Zubiria veu tota la matança de Tortosa i Almansa. El que passa és que el Martí de Zubiria, l'Albert Sánchez Piñol no el fica com un heroi, com l'Antonio de Villarroel, sinó que és un personatge doncs, vulgar, com podríem ser qualsevol de nosaltres, sí, que es veu enfrontat amb aquella matança i diu, ostres, jo el que no vull és morir. I el que fa és fugir cap a Barcelona. Clar. I llavors es troba al setge. I a partir d'aquí decideix que bé...
D'heroi no té res.
D'heroi no té res. Realment Martí Zubiria és l'antiheroi totalment... Però bueno, és un antiheroi simpàtic, no? D'aquests que et fa gràcia i que vols que al final triomfi, tot i que ja clar, sap des del principi que no serà així.
Bueno, ja sabem, perquè clar, lògicament fa una biografia, sobreviu al setge, però bueno, no ho explicarem com molt detenen i tot això, i què és el... Bueno, i sabeu el que passa a la ciutat, perquè va quedar arrasada pels Borbons, està clar.
Sí, el Sánchez Piñol el fica ell com a la mà dreta, per dir-ho així, de l'Antonio de Villarroel en la defensa de Barcelona i com acaben a primera filera doncs, intentant defensar-se davant del setge. El que passa és que és el que diem, és un desgraciat en cert sentit, Martí Zubiria.
Sí.
Llavors és molt divertit, té escenes d'humor perquè l'Antonio de Villarroel doncs se'n riu d'ell, després el castiga, després i clar, es forma una unió, una parella...
Molt peculiar.
Una parella estranya.
Molt peculiar. Després hi ha el Ballester, que és dels Micalets, que representa que és els defensors rurals de la Catalunya dels Àustries, no?
Sí, sí, sí.
Això
que
mateix.
De fet, Esteve Ballester, que en cert moment, en certa escena, vol matar-lo, el Martí Zubiria.
Sí, sí, sí.
I és una de les desventures més que va passant el protagonista per tota la novel·la. I el que dèiem abans, que l'Albert Sánchez Piñol enllaça molt bé el que són els personatges reals amb la mitologia, l'Esteve Ballester i el Jaume Busquets. Són dos Miquelets que apareixen a la novel·la i que realment no tenen gaire importància en la història narrada.
No.
Sí que se'ls anomena, sobretot el Jaume Busquets, es veu que va resistir bastant temps als boscos del Maresme,
sí.
Va aguantar ja, inclús després de la victòria dels Àustries. Però tampoc tenen un paper molt important en la història narrada, però ell sí que els hi dona aquest protagonisme per confrontar-lo amb el Martí Zubiria. Clar, a més, comptem això. El Martí Zubiria és un tio que és bastant llest, que sap molt de la guerra, però que, en definitiva, és un covard.
És un covard, sí. És un antiheroi total.
És un tio...
És un desastre.
Que vol sobreviure per davant de qualsevol cosa. Que
ell no sent cap partit.
Clar, no se sent... Sí que sent una certa enyorança per la seva Barcelona, però poc més.
Poc més.
I, I, en canvi, el contraposa a Esteve Ballester o a Jaume Busquets, que eren miquelets, que eren pagesos que s'havien anat a la guerra per defensar el seu poble.
El
no?
seu poble, això mateix. Després hi ha l'enfant, que és el nen petit,
sí.
El nen víctima de la guerra que es dedica a robar entre les trinxeres el setge de Tortosa, viurà amb en Martí Subiria a Barcelona i el seu nom ve del mot francès enfant.
Sí.
El... És curiós, també, aquest l'enfant, no?
A l'autor ja li agrada que els seus personatges... A més, tu que has llegit també altres novel·les d'ell, els seus personatges no són mai ni herois,
no,
ni
no,
personatges
no.
forts, ni que et vulguis identificar amb ells. Acostuma a ser el contrari, el veus i voldries fer ja d'ell.
Molt humans.
I el Martí s'acaba ajuntant amb un grup que és totalment un grup de desgraciats.
La Melis,
en definitiva,
la Melis, pobra, la pobra noia, sí.
Hi ha una prostituta que és la Melis,
sí, sí, sí.
que acaben sent amants,
sí.
i adopten, en una mena de relació no gaire estable, però adopten a l'enfant, que és un nen que és orfe i que ha perdut els seus pares i que s'enganxa a la Melis perquè vol una mare, i el nan, perquè l'enfant sempre va amb un nan,
sí.
que és mut, que no, que sembla que tingui algun tipus de discapacitat, un personatge totalment, no sé, estrambòctic,
uh-huh.
i acaba amb aquest grup de quatre vivint a Barcelona.
Uns friquis,
exacte.
Sí, sí.
Intentant sobreviure.
Sobreviure. Així, intentant sobreviure, perquè va durar bastant el setge.
Sí, 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 un any i mig, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, i el Sánchez Piñol, amb el que deies abans de la documentació, es documenta molt bé. No sé dir el percentatge, però hi ha com 60 o 70 pàgines que és el setge en
sí.
si. I et va explicant, ara ataquen per aquí, ara ataquen per allà, ara hi ha 2 mesos de pausa doncs, perquè ha plogut molt i, per tant, tots dos exèrcits s'agafen una pausa. I t'explica coses que possiblement no són molt conegudes. Hi ha un personatge... que surt durant tota la novel·la i és com l'antiheroi, el nèmesis del Martí Zubiria, no? El seu archienemigo, que és el Joris Prosper van Vermont,
uh-huh.
que aquest senyor era un enginyer militar alemany, si no m'equivoco.
El carnisser d'Anvers era, sí.
Exacte,
sí.
Que va ser l'enginyer en cap de l'exèrcit dels Àustries, no?
Però que es va passar als Borbons, oi?
No, perdona.
No, dels Borbons.
Dels Borbons, sí, dels Borbons,
Borbons,
perdona,
sí,
m'he equivocat.
Sí, sí.
És l'enginyer militar que dirigeix tot el setge.
Sí.
Doncs aquest senyor va ser empresonat pels Àustries, pels catalans. Va ser empresonat dins de Barcelona. I els catalans, el govern d'aquell moment, va pensar que era un gest d'humanitat deixar-lo anar a passejar, òbviament escoltat, i el deixaven passejar. Però el deixaven passejar pels afores de Barcelona. I clar, el Van Vermont va tenir durant mesos les muralles a davant seu i va poder passejar per Barcelona, veure les muralles i estudiar tota
com atacar-les,
tota la defensa de Barcelona. Clar, quan mesos després, a través d'un tracte, acaba alliberat, va a l'exèrcit borbònic i els explica tot i fa tota una tàctica per atacar Barcelona de forma doncs, exitosa. I aquest fet és conegut, si no m'equivoco, l'Albert Sánchez Piñol ho diu al final, fa una mena de grossari de coses que s'ha inventat i coses que són certes, i això és cert, que el van deixar passejar-se per tota la defensa. Clar, això demostra una ingenuïtat bestial, no?
Molt.
I el Martí Zubiria, de fet, ho diu a la novel·la.
Sí,
diu,
sí,
però
sí.
Per què ho esteu fent, això? Doncs, són petites anècdotes que t'explica el Sánchez Piñol per explicar per què va passar tot això.
Li tenen passat. Per això molt cas al Zubiria, tu creus?
No sé. Sí,
els defensors de Barcelona?
Al final sembla ser que sí, però sí. Clar, tampoc no es podia lluitar. Hi ha una de les escenes que m'agrada més de la novel·la i és a la pàgina 40 o així, que ja està al Palau de Varsoix a França, i aquest, el Bauman, el seu mentor,
sí, sí.
El seu mentor li explica, el deixa passejar pel Palau i té una sala on té tot de miniatures de diferents ciutats importants d'Europa, no? I veu doncs les muralles, no sé, de Londres, de Múnich, de París, òbviament, de Milà. I clar, de cop veu una ciutat petitona amb unes muralles antigues i ell fa la reflexió de, ostres, aquesta ciutat no duraria ni una setmana de setge. I mira, i és Barcelona, no? I és com que des del principi de la novel·la ja veus com anirà per
allà, no?
Allà. I com anirà tot.
Apareix Moragues, apareix el Casanova.
Sí, sí, sí.
Rafael Casanova.
Apareix Casanova, que també com una mica antiheroi.
Sí.
En definitiva...
De fet, va ser una mica.
La imatge que ens col·lectiva...
De la pintura, no? Aquella?
Exacte.
Moragues sí que li van tallar el cap.
Sí, 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 sí.
Va morir de manera executat cruelment. Sí. Hi ha altres personatges de ficció, altres no. Un tal Paret, que és el cuidador de Martí Zubiria des de petit... Hi ha molts personatges, tot i que els principals ho han dit, no?
A mi m'agrada molt els germans, dos germans bessons, surten també al principi de la novel·la, són l'Armand i el Zenon Ducroix,
sí,
que són els ajudants del Boban, que són en realitat els que li ensenyen al Zubiria tot l'art de la guerra,
sí.
I hi ha escenes delirants, definitivament. No divertides, sinó delirants. Jo, és un llibre dur en certs moments i llarg, a vegades una mica farragós, no?, per les històries que explica, però hi ha moments en què jo he hagut de parar de llegir per riure, i ha estat amb els germans Ducroix, els que ho llegiu ja em donareu la raó, no? Però hi ha escenes totalment delirants.
El Francesc Costa, també veus, que és l'oficial d'artilleria, que és molt bo, no? Que ve de Mallorca i és un dels...
Això també és cert, i no sé, jo almenys ho desconeixia, que hi havia tota una unitat de com es diu?
D'artillers sí.
Vinguts de Mallorca. I és veritat, van venir tot un pelotó i que gràcies a ells, ho diu el mateix Zubiria durant la novel·la, que gràcies a ells la ciutat aguanta, perquè eren, és allò a la dita castellana, no? De donde pone el ojo pone la bala, pues eren unes persones que tenien molt poc armament, molt poc munició, però l'aprofitaven al mil·límetre.
Mereix pel·lícula, no, això?
Sí, diuen...
Diuen que està...
Diuen que el mateix Sánchez Piñol ha fet guió, però,
sí, sí.
Però no se sap.
Estaria bé. Està traduït en castellà, també, em sembla.
Perdona.
Està escrit originalment en castellà, perdona.
Ell ho va escriure en castellà.
Correcte, correcte.
I a més vaig veure en aquest moment una entrevista que ell mateix ho parlava, que per la seva educació, bé, és nascut a l'any 59, diria.
Sí.
No, perdona, 65. Doncs bona part de la seva educació va ser en castellà i que ell se sentia, en aquesta novel·la, sentia que havia d'escriure en castellà. I la va escriure en castellà i, de fet, la versió en català, que ell acostuma a escriure en català, però aquesta versió, justament...
L'ha fet un tal Xavier Pàmies.
Sí, no està traduïda per ell.
No.
Cosa que li dona també molt mèrit al Xavier Pàmies, realment, perquè... Sí. La versió en català, bé, no té res a envejar, òbviament, a la castellana.
Apareix un plànol i tot, oi? No me'n recordo, el llibre.
Sí, un plànol de l'antiga Barcelona
sí.
I una guia de personatges portàtil, perquè la puguis ficar al costat del llibre.
Com que apareixen tants, jo crec que és un llibre molt divertit, molt ben fet, i que t'explica una mica una història que és ficció, però realitat també, perquè és un fet històric, però amb personatges de ficció que està molt bé.
És una història real que te l'explica amb aquesta part de ficció que et permet doncs, anar més enllà amb la imaginació, no? I que te la fa més divertida que no pas un manual de...
I tant.
Perquè, òbviament, tots podem, a través d'internet o a través de les enciclopèdies,
no,
podríem saber...
No, i s'han fet molts llibres d'història, segur.
Exacte.
Sobre això.
Però és una manera diferent d'aprendre història.
Victus.
Sí, i després va treure Vae Victus. Jo me l'he llegit també. No és tan xulo, però està bé. Aquells que llegiu i us agradi molt i vulgueu saber més de Martí Zubiria, doncs a Vae Victus explica la resta de la seva vida i altres aventures.
Sí, perquè Toma també va tenir tota una història, no? Sí. També.
Bé, bueno, és un personatge
fictici. No, però que a nivell de ficció té una història també curiosa, no?
El Sánchez Piñol aquí va imaginar-se tot un personatge i tot el que li podia passar, però la veritat és que està molt bé, Perquè, clar, Vae Victus comença just després de l'atac final del setge, quan ja ha caigut, el Martí Zubiria i l'Antonio de Villarroel són empresonats, sí. Llavors t'explica com, què passa a partir de llavors i explica com se'n va l'exili a Amèrica i com lluita. Intenta ajudar els indis, els indis d'Estats Units a guanyar una guerra que, òbviament, tampoc pot guanyar. Després se'n va... Torna a Espanya en cert moment, se'n va després a Austràlia, intenta també demostrar els seus coneixements. Sempre em sembla que en cert moment ho diu en la novel·la, que sempre està del costat dels perdedors.
Sempre. Sempre. Ell és un perdedor.
Però ell és un perdedor, és un pobre desgraciat que li ha tocat aquest moment.
Un loser total. Sí, sí, està exacte. Claríssim. Victus, no us ho perdeu, Albert Sánchez Pirol escriu molt bé, ens agrada molt aquí i a més ara ha fet un llibre com dic que també estaria bé d'aquí un temps en parlem.
Jo recomano que la gent repassi tota la bibliografia de Sánchez, sí, sí. Pinyol, Fungus, que tu has dit és xulíssima, sí. La pell freda és demencial, el sí. Mostre de Santa Helena, el Mostre de Santa Helena era el que tenia
aquest
previst.
No, aquest no l'he llegit jo.
Doncs jo el tenia previst per fer-lo, que em vas dir Victus, i òbviament doncs, fem Victus, eh? Però el Mostre de Santa Helena és molt divertit també, i Pregària por ser...
Tampoc l'he llegit, tampoc aquest.
També és molt xulo. Ja en altres ocasions ja anirem comentant-los.
Doncs com sempre, moltes gràcies i res, disfrutar com sempre de la lectura.
A llegir. Que vagi bé. Gràcies, Carles. Adéu.